Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, pelota, que és divendres. Per fi és divendres, 23 de febrer del 2024. Avui comencem el dia ja amb els primers canvis. Durant la nit i matinada ha plogut a moltes comarques de Girona i de Barcelona i a aquesta hora encara cau algun ruixat al Maresme i a les comarques de Girona. Es repetiran ara de bon matí i a la tarda s'hi tornarà a posar les comarques del nord. A mesura que avanci el dia, baixaran en picat les temperatures i el vent bufarà fort al centre i al sud de Catalunya. El cap de setmana serà d'hivern. De cru hivern. Ara ens ho explica de seguida la Mònica Usar. Mentrestant ens llevem molt pendents de l'incendi que crema des d'ahir a la tarda en un bloc de pisos de València. Segons l'últim balanç, hi ha 4 morts, 14 ferides i 20 de desaparegudes. Ara bé, els bombers han alertat al diari Levante que no confien gaire trobant vida als desapareguts. Per tant, podríem estar parlant, ja és una tragèdia per molta gent, però en general d'una tragèdia encara més gran. L'incendi a hores d'ara no està encara extingit, però també a aquesta hora podem dir que no hi ha flames. Ara de seguida anirem amb la corresponsal del País Valencià, la Neus Navarro, que està a aquesta hora del matí in situ. Segons els experts, es va propagar perquè la façana de l'edifici de 14 plantes estava revestida de poliuretà, que és un material claramentque crema amb molta facilitat. Avui també parlarem de Dani Alves. Bàsicament de la sentència d'ahir. La víctima de Dani Alves estudia recórrer la sentència que el condemna a 4 anys i mig de presó. No troben just que se l'hagi rebaixat la pena perquè va pagar 150.000 euros d'indemnització. Tot i això, la seva advocada es mostra satisfeta perquè considera que el tribunal ha donat per bo el relat de la noia. També la defensa del futbolista recorrerà la sentència, la condemna, perquè manté que és totalment innocent i paral·lelament plantejarà que Alves pugui sortir en llibertat vigilada mentre es resolen els recursos. Per parlar d'aquesta qüestió, parlarem amb Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, entre d'altres convidats. Avui aquí al Món Arracut, tot plegat en temps de tertúlia, Jordi Bosch, Glòria Serra, Ernest Folk i Cris Puig. Avui serà interessant, molt interessant, la tertúlia dels divendres, un divendres en què tots els diaris destaquen la nou clatallot al jutge García Castellón, en aquest cas de la Fiscalia i del Tribunal Suprem, que s'inclina que de cap manera s'ha d'investigar el president Puigdemont per terrorisme. Encara en plana judicial, l'Audiència Nacional sí que investigarà la guerra bruta de la policia patriòtica contra Podem. Curiosament, el jutge Pedraz imputa Francisco Martínez, qui va ser número 2 d'Interior, però en canvi no el ministre Jorge Fernández Díaz. I cap a 3:15, la centrifugadora, amb el Xavi Puig i el repàs que durant d'ací el Món RQ d'aquesta setmana, i després la pilota a l'olla amb el gran Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola mentre mirem el futbol, sigui demà el Barça, sigui diumenge el Madrid-València, o sigui dilluns el partit del Girona contra el Rayo Vallecano. Avui farà sardines en escabeig. Molt a favor, però molt, eh? I a les 11, com sempre, la metatertúlia amb els cafres habituals: David Broc, Santi Jiménez, Yael Brusca, Òscar Nin, Anna Alfonso, Mònica Usart, i amb el Ramon Bartolí al diàling, com sempre, al migdia, i ole, 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 al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Com d'ull a la matinada. Bon bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o la matinada, Adrià?
Doncs sí, que almenys 4 persones han mort i 14 més estan ferides arran de l'espectacular incendi d'un edifici a València, al barri de Campanar. El foc va començar a mitja tarda i ha arrasat un bloc de 14 pisos del barri i s'ha propagat també al del costat, al bloc del costat, que té 10 plantes. En total, a tots dos edificis hi vivien unes 500 persones. Bona part s'han pogut evacuar, però més enllà de les víctimes hi ha al voltant d'una vintena de persones desaparegudes, que segons el diari valencià Levante, els bombers no confien trobar en vida. A aquesta hora, el cos continua remullant els punts calents, tot i que aparentment no hi ha flama activa.
Anem fins a València, allà hi tenim davant de l'edifici que està cremant, i ara ja sembla que el foc s'ha acabat, no està extingit l'incendi, però sí que el foc sembla que s'ha acabat. Anem fins a València, allà hi tenim la corresponsal de RAC1. Neus Navarro, què tal, Neus? Bon dia.
Bon dia. Sí, 4 morts, 10 desapareguts, 14 ferits, entre ells 6 bombers i un menor d'edat. És l'últim balanç oficial del que ja és una tragèdia per l'incendi iniciat ahir de vesprada al barri de Campanar de València. A hores d'ara, ni a la façana ni a l'interior de l'edifici es veu flama i els bombers continuen treballant des de les grues, com ho han fet durant tota la nit, per refrescar l'immoble. Emergències també ha descartat que en aquestes condicions l'edifici es puga ensorrar i es preveu que en unes hores hi hagi una nova actualització de la situació. Jorge Suárez, subdirector del Servei d'Emergències Valencià.
En principio no, los bomberos están actuando y están analizando la estructura. Sí que evidentemente los criterios de seguridad de un edificio que lleva muchas horas ardiendo con unas temperaturas muy altas es que se esté actuando por medio exterior. Con este caso es el criterio que están aplicando los bomberos, siempre en un criterio de seguridad.
Als dos blocs de pisos incendiats hi vivien vora 500 persones en 143 habitatges. Els desallotjats han passat la nit a diversos hotels de la ciutat i l'Ajuntament ha activat un telèfon d'atenció als familiars, els quals han estat fins a última hora de la nit al carrer davant de l'edifici amb l'atenció i l'acompanyament dels equips d'ajuda psicològica. En aquestes circumstàncies, el consistori valencià ha declarat 3 dies de dol oficial i ha suspès els actes festius del pròxim diumenge quan la ciutat donava el tret eixida a les falles.
Moltes gràcies, Neus Navarro. Efectivament, estem a tocar de les falles i, efectivament, com ara comentava la Neus Navarro, de moment això tapa absolutament la festivitat de València. Mentre tant, els experts atribueixen aquesta ràpida propagació del foc al material que recobria l'edifici.
Sí, és el poliuretà, que ha estat clau per calcinar els més de 130 habitatges. Un material de construcció que ja pràcticament no s'utilitza, però que en el moment en què es va fer l'edifici, el 2005, era molt habitual. En una entrevista aquí al nou ser de RAC1, l'arquitecte tècnic i excomandament del cos de bombers de València, Marcelí Rosaleny, explicava els motius de la propagació de l'incendi.
Tracte de convecció de gasos, el que ha fet és que ha baixat a la primera i a la segon, però el tema de que estaven caiguent, el que són elements, diguem-ne, inflamats, perquè hi havia toldos, hi havia mobiliari de terrassa. Què passa? Que tot això, pues, el vent l'ha anat moguent, o sigui que ha sigut un poc un sumatori de factors.
De fet, el poliuretà també era un dels materials de la façana de la Torre Greenfield de Londres. L'any 2017, un incendi va calcinar aquest edifici de 24 plantes de la capital britànica i van morir-hi 74 persones.
Tot això, quan són les 6 i 7 minuts, més enllà del material de la façana, el vent també va tenir a veure amb la virulència de les flames, perquè, és clar, a la situació meteorològica en aquests moments a València, quina és, Mònica?
Doncs continua bufant el vent de ponent. De fet, ahir era un dia de ventada forta, sobretot a València, però també en punts d'aquí a Catalunya. Aquest vent de ponent, hem de recordar que és un vent que és molt sec, que és un vent reescalfat i que pot bufar amb molta força en aquesta zona de la península. Per tant, vents que van superar ahir els 50 km per hora a l'hora de l'incendi amb 23 graus de temperatura, i avui encara es mantindran aquestes ventades amb cops que encara poden arribar als 30-40 km per hora. De fet, ara freguen els 50 i tenim uns 15 graus de temperatura. Per tant, el vent encara pot continuar sent l'enemic avui, tot i que sembla que les flames ja han anat a la baixa.
Quan estem parlant d'efectivament les flames ja han... el vent no ha ajudat.
No.
És un edifici alt, que més destacava per sobre dels altres. Això passa en aquests moments al País Valencià. Si mirem a Catalunya, la notícia és que avui està plovent en alguns llocs de Catalunya, però sobretot també que baixen en picar les
temperatures.
Baixen
les temperatures, i a més ja es comença a notar aquesta baixada alta muntanya, que és per on arriba aquest aire fred, i després, a mesura que avanci la jornada, anirà entrant a bona part de Catalunya. I ara mateix tenim, per exemple, 9 graus sota zero a Espot, a 2.500 metres, i a 9 graus positius a Sant Sadurní d'Anoia, 7 a Vic, 7 també a Girona, 6 a Lleida, 10 a Tarragona, i temperatures de 7 a 10 graus a Barcelona, i al migdia serà clarament més fred que no pas aquests últims dies, amb màximes de 10 a 15 15 graus. Està plovent, com deies, ho fa cap a les comarques de Girona, també plou cap al Maresme. Aquesta nit s'han acumulat fins a 11 litres per metre quadrat, per exemple, a l'Observatori Fabra de Barcelona, i es poden repetir ara a primera hora aquests ruixats entre Girona i Barcelona i després a la tarda de nou cap al nord del país, Pirineu i nord de les comarques gironines. A més, amb aquest vent que comentàvem ara, que es mantindrà avui al centre i al sud de Catalunya. I el cap de setmana farà més fred, sobretot demà dissabte. Diumenge recuperen una mica les temperatures, sobretot al sud i a les comarques gironines, i demà ens esperen ruixats, sobretot migdia tarda, serà a les comarques de Girona i també cap a Osona, el Vallès, el Moianès, el Berguedà, el Bages, i de manera més dispersa el Pirineu, amb cota de neu que baixarà fins als 800 metres o puntualment per sota. I diumenge, bàsicament ruixats a Ponent i també al Pirineu.
La víctima de Dani Alves, mentrestant, que és l'altre gran tema del dia, estudia recórrer contra la sentència que condemna el futbolista brasiler a 4 anys i mig de presó per agressió sexual.
Si a la defensa de la noia no els ha agradat gens ni mica que el tribunal hagi rebaixat la pena a Alves per haver pagat 150.000 euros de la indemnització, consideren que la condemna és massa baixa, tot i que l'advocada de la víctima, Esther García, admetia que a grans trets estan satisfets.
Mi clienta está satisfecha. Se inició el procedimiento diciendo no me van a creer, no quiero denunciar, no me van a creer. Y sus palabras han sido al recibir la sentencia, por fin me han creído. Y para mí esto es un éxito personal de ella especialmente.
Qui també recorrerà contra la sentència és la defensa de Dani Alves, que ja treballa per poder treure aviat l'exfutbolista de Brians 2, on fa més d'un any que està empresonat preventivament. I fins i tot, de fet, expliquem que podria sortir abans de Setmana Santa. El fet que la sentència sigui baixa i que un cop fet el judici no hi hagi risc de fugida, dona aire a la defensa per tornar a demanar la llibertat d'Alves fins que s'hagin resolt els recursos. I un cop resolts, ja hi tornaria, però hi tornaria en aquest cas amb el tercer grau.
La sentència també ha obert el debat sobre si Dani Alves s'ha beneficiat o no de la llei del només sí és sí.
Sí, el motiu és que el brasiler va cometre l'agressió durant els mesos que va estar vigent la primera versió de la llei, que permetia imposar penes mínimes de 4 anys per una agressió sexual amb violència. Després, la llei va tornar a canviar i va incrementar les penes mínimes als 6 anys. Doncs bé, la ministra d'Igualtat, que va impulsar la llei, Irene Montero, té molt clar que gràcies al sí és sí s'ha donat credibilitat a la víctima i s'ha pogut provar que ella no va consentir les relacions.
Antes del modelo del solo sí es sí, las mujeres, para que se reconociese judicialmente que habían sufrido una agresión sexual, necesitaban probar que el agresor había ejercido contra ellas violencia o intimidación y que ellas se habían resistido y por eso tenían heridas o marcas en su cuerpo que demostrasen esa resistencia a la violencia ejercida. Lo que define la agresión sexual ya no es la violencia o la intimidación, sino la ausencia de consentimiento.
De fet, tant la defensa de la víctima com el govern espanyol també defensen que la llei en cap cas ha beneficiat a Dani Alves.
Hi ha diverses coses que avui comentarem aquí al Món a RAC1, per exemple amb la Maica Navarro, que ha estudiat també tot el cas, i amb el catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva. Ho farem a partir de les 9, la tertúlia, que avui agafa molta força, amb la Glòria Serra, la Cris Puig, el Jordi Bosch i l'Ernest Folk. Ahir m'he llegit les 61 pàgines de la sentència. Hi ha un problema, que és que l'Audiència de Barcelona dona una part de la informació, no tota, i no explica la sentència ben explicada. Aquí hi ha dues, l'atenuant, evidentment, dels 150.000 euros, i després hi ha una altra cosa que també passa, hi ha dues coses que semblen molt interessants. Una, que podria haver estat de 6 a 8 la sentència, efectivament, per què s'agafa de 4 a 6? Entre altres coses, per, efectivament, l'atenuant de 150.000 euros. Però també perquè queda provat, segons el tribunal, repeteixo, segons el tribunal sancionador, que tot el que va passar i va explicar ella abans, la víctima, abans d'entrar al famós reservat de la discoteca de Barcelona, el que explica ella és mentida. La víctima el que explica és mentida, segons la sentència. I aquí els fa dubtar. Això de debò que és que ho he estudiat el 30.1. Però hi ha una cosa que em sembla molt més interessant, que per mi és la mare dels ous de tot plegat. Que això, la sentència, crec que és on hi ha el canvi i on crec que aquest és el gran èxit, no de la víctima, sinó del feminisme en general. Perquè això mai havia estat escrit en una sentència. Diu, en el ámbito de que haya podido ocurrir con posterioridad una agresión sexual, debe señalarse que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, o que incluso haya podido abrazarse al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Estas actitudes o incluso la existencia de insinuaciones no suponen dar carta blanca a cualquier abuso o agresión que se produzca con posterioridad. El consentimiento en las relaciones debe prestarse siempre, antes e incluso durante la práctica del sexo de tal manera que una persona pueda acceder o mantener relaciones hasta cierto punto y no mostrar el consentimiento a seguir o no llevar a cabo de manera continua. O sigui, el que està dient és, escolta, per molt que ell hagi mentit abans del que va passar a dins, si a dins la persona en qüestió, la víctima en qüestió, diu no, és no. Sí, de clar. Però també m'expliquen que en aquesta baixada de 6, per què no 6 anys i 4 amb el que diu aquesta nota? És que aquesta nota no ho diu tot, el que ens va explicar aquesta nota no ho diu tot, el que ho diu tot és la sentència. I quan veus la sentència pots arribar a entendre per què passa de 6 a 4. Val? Dit això, el jutge García Castellón rep un nou revés. Aquest jutge també, déu-n'hi-do. Aquest cop per part de la Fiscalia, que suposa investigar Carles Puigdemont al Tribunal Suprem.
Sí, la tinenta fiscal de l'alt tribunal s'ha desmarcat de l'informe de la Junta de Fiscals que acusaven Puigdemont de ser el líder absolut de Tsunami Democràtic i el relacionaven amb el terrorisme. Maria Àngeles Sánchez ha demanat que s'arxivi la investigació a l'expresident perquè considera que no hi ha cap mena d'indici contra ell. En l'escrit defineix les teories de García Castellón com a conjectures. Diu, literalment, que no hi ha proves que permetin afirmar que Puigdemont va participar en la fundació planificació de les accions de Tsunami Democràtic. Sigui com sigui, però el veredicte de la fiscal Calia no és el definitiu, l'última paraula la tindrà la sala penal del Tribunal Suprem amb Manuel Marchena al capdavant. De fet, si la tesi de la tinenta fiscal s'acabés imposant, el cas no passaria ni tan sols per l'Audiència Nacional, sinó que hauria de caure en tribunals ordinaris, perquè les úniques acusacions serien de desordres i aldarulls.
I precisament l'Audiència Nacional investigarà si la policia patriòtica del PP va investigar il·legalment Podem.
Sí, el jutge Santiago Pedraz ha acceptat parcialment una querella del partit que apunta directament als càrrecs del Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, concretament contra qui va ser número 2, Francisco Martínez, i part de la cúpula policial del moment. Ara bé, deixa fora el ministre Jorge Fernández Díaz i l'exdirector general de la policia, Ignacio Cosidó. El que investigarà Pedraz és si la policia patriòtica va buscar draps bruts per poder inculpar Podem en alguna causa mitjançant proves falses que després hauria filtrat a la premsa per perjudicar la reputació de la formació de Pablo Iglesias, tot plegat amb un objectiu polític clar i sense cap mena de control judicial.
Això de l'ensenyament va pel pedregar també. Una altra vegada les famílies dels alumnes i els sindicats d'educació carreguen contra el departament per la nova data d'inici de curs.
Sí, ahir la consellera Anna Simó va anunciar que el pròxim curs escolar començarà el dilluns 9 de setembre per als alumnes d'infantil, primària i ESO, a batxillerat i formació professional. El tret de sortida serà el dijous 12 de setembre i a grau superior una setmana més tard, el 19 de setembre. La decisió suposa un cop de timó respecte del que havia marcat l'anterior conseller, Josep González Cambray, que situava l'inici al quart dia feiner de setembre. El departament defensa que amb aquest canvi els docents tindran 5 dies feiners per poder preparar les classes. Tot i això, la FAC i també el sindicat USTEC critiquen la data perquè encara és massa justa, diuen, i a més consideren que el departament els està fent ballar el cap canviant l'inici de curs constantment.
I atenció, perquè això sí que també fa por. La Guàrdia Civil investiga diversos intents d'estafes a congregacions religioses mitjançant la intel·ligència artificial.
Sí, concretament ja se n'han registrat una dotzena a diversos punts de l'estat espanyol. Segons explica el diari Oponés, alguns estafadors han utilitzat aquesta tecnologia per clonar les veus de bisbes, sacerdots, o altres als càrrecs de l'Església per demanar als feligresos i religiosos que els enviïn diners, tot i que en la majoria dels casos les víctimes van reconèixer l'engany i no van enviar aquests diners. A diversos convents, com a Jaén o a Ferrol, algunes monges van caure en la trampa. Normalment, a través d'una trucada, els estafadors asseguraven van ser algun alt càrrec religiós i els deien que havien fet una transferència per error al convent i que l'havien de retornar immediatament perquè l'endemà hi hauria una inspecció.
Per cert, que la Copa de l'Amèrica de Vela dobla el número de voluntaris necessaris per l'edició que es farà aquest any a Barcelona.
Sí, se'n necessiten 2.300 i ja se n'han inscrit 5.600. Per tant, està a prop fins i tot de triplicar el número que es pensava en un primer moment. Ho ha explicat l'organització de la prova a mig any perquè comenci. En les properes setmanes tots els voluntaris que s'han presentat culminaran la fase de formació i es crearan els equips dividits en tres àrees: mar, comunicació i terra. Tot i l'excedent de voluntaris, la intenció és que totes les persones que han mostrat interès a participar a l'esdeveniment ho puguin fer d'una manera o una altra.
M'expliquen que això de la Copa d'Amèrica, per molta gent que és profana en la matèria, serà, al marge de que un retorn a la ciutat meravellós, que serà un espectacle que haurem d'explicar per moltes coses, perquè el teu preguntava també a la redacció, què costarà veure la Copa de l'Amèrica de Vela, des de primera línia de mar, veure els barcos, que són una passada, veure'ls passar per davant, que els veuràs passar per davant. Quin cost tindrà això, quin preu, per una persona que ho vulgui veure? Des de, perquè ens entenguem més o menys, des de l'Hotel Vela fins a l'hotel, fins a la Torres Mafre, que costarà col·locar-se per les platges i veure això. Zero. Gratuït. No costarà res. I és una passada veure aquests vaixells d'altíssima tecnologia. És una passada, una passada. Doncs la primera gran notícia la tenim aquí. De moment, el doble de voluntaris necessaris per aquesta Copa Amèrica que es farà a la ciutat de Barcelona. I per cert, després de més de mig segle, una nau dels Estats Units ha tornat a la Lluna aquesta matinada.
Sí, no passava des de la missió Apollo 17 del 1972. I no només això, sinó que es tracta del primer cop a la història que una nau construïda per una empresa privada arriba al satèl·lit. I es tracta concretament del mòdul Odisseo. Dins la nau no hi anaven humans, en aquest cas, però si no, només hi anava material. D'una banda, instruments científics de la NASA per mesurar diversos paràmetres, i de l'altra, peticions d'empreses o particulars. Per exemple, la marca de roba esportiva Columbia hi ha portat material aïllant per testar-lo, i de l'altra, l'artista Jeff Koons ha posat a la nau 125 escultures diminutes de fases lunars. En qualsevol cas, aquesta missió de l'Odisseo forma part del programa Artemis, amb el qual la NASA pretén tornar humans a la Lluna el 2026.
Molt bé. I la música, Selena Gomez, nova cançó. Filofón, és el primer avançament del nou disc de la Selena Gomez i aquesta cantant i actriu nord-americana. I atenció, perquè els Amics de les Arts han publicat l'últim avançament del seu pròxim disc. Recorda molt el Take On Me de Ha.
Sí. Que assenyaleu un nou camí, que no
parlem només de mi, sort que heu vingut. Es diu sort que sou aquí, com deia, formarà part del nou disc de la banda, Les paraules que trien no dir, que sortirà a la venda el pròxim dia 5 de març. I Maria Arnal i el productor Alice han publicat cançó junts. Despertar, és la primera col·laboració que treuen els dos catalans. I als cinemes, Natalie Portman i Julian Moore arriben avui a la gran pantalla amb un film del director Todd Haynes que es diu Secretos de un escándalo. How do you choose your roles? Una pel·lícula basada en un cas real molt conegut als Estats Units sobre una professora que va començar una relació amb un alumne de 13 anys. Estem parlant d'un Mrs. Robinson de manual. I una altra estrena del dia és Desconocidos. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone. Andrew Scott i Paul Mescal són els protagonistes d'aquesta història d'amor homosexual a Londres. Pel que fa als esports, tenim alguna cosa més?
Doncs sí, que Ricky Rubio ha tornat a jugar un partit de bàsquet gairebé un any després. Ho va fer ahir a Saragossa, tot i que no va poder evitar la derrota de la selecció espanyola contra Letònia de 4 punts en la fase de classificació per l'europeu. Rubio va jugar 20 minuts a bon nivell, va anotar 11 punts i va repartir 5 assistències. En futbol, avui comença la jornada 26 de primera amb un Real Societat Villarreal a les 9 del vespre. La Federació Espanyola ha renovat Luis de la Fuente com a seleccionador masculí fins al Mundial del 2026. En handbol, el Barça està virtualment classificat pels quarts de final de la Champions després de guanyar de 7 al Porto, i tot plegat el dia que vam conèixer la mort d'Artur Jorge, un dels grans entrenadors del futbol portuguès, campió d'Europa precisament al Porto. Va morir amb 78 anys.
I per cert que avui comença una nova jornada de Lliga, la 26a de primera, amb el Real Societat Villarreal a les 9.
Sí, per la seva banda, el Barça rep el Getafe demà, un quart de 5 de la tarda. El Real Madrid i el Sevilla juguen el partit de la jornada diumenge a les 9 al Bernabéu, i el Girona tancarà la jornada dilluns a Montilivi també a les 9 contra el Rayo Vallecano.
Per tant, el Barça demà, el Madrid diumenge i el Girona
dilluns,
efectivament.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Demà
dos quarts de set al camp de l'Eibar.
Ah, molt bon partit.
Sí.
Molt bon partit a Ipurua. Hola, Bertolí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Doncs estem, que ja és molt.
Estem, que ja és molt, que és divendres, i per tant, escolta, a les portes del cap de setmana, per gaudir, descansar i carregar piles.
Sí, sí. Se m'ha fet llarga la setmana.
I em porto unes quantes que se m'ha fet llarga.
Sí, però aquest motiu, perquè començàvem diumenge, nosaltres.
Sí,
quants començàvem diumenge?
És veritat, és veritat.
I es fa fet llarga. Bueno, què?
Va, anem al dialing que és de Tiempo de Juego de la COPE. Just abans que acabés el partit del Nàpols-Barça, els de la COPE apostaven fort pels blaugranes.
Para el balón que va a llegar muerto para Gundogan. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol,
tremendo.
¿Pero cómo?
Parecía que se colaba cerca del palo derecho a Gundogan, que ha tirado pegado al palo derecho de la portería de Àlex Meret y va a pitar el final, final.
Ah, pero cómo diría que le ha dado Minguella.
Sí. Pero cómo. Bueno, 6 i 24, escolta, tirarem ràpid la cançó, perquè he de dir que aquesta cançó... Bueno, és que ahir mateix hem de parlar de la Taylor Swift, i no. Perquè tot ens va portar el tema del Dani Alves, ens va portar fins a les 12 pràcticament, i havia el futbol també. I vam dir, escolta, ja farem un altre dia Taylor Swift, però ahir vaig assabentar que la cançó que vaig posar ahir, que dedicada a Tim McGraw, és la primera que va escriure ella. La primera, fa molts, molts, molts anys. I qui és Tim McGraw? Doncs un dels grans cantants de country. Hi ha una cançó que al Rebus i a mi ens agrada molt, que és aquesta cançó. No, això és una cançó, però magnífica, que a més vam conèixer a Nova York amb un restaurant d'aquests que tu canta, que la gent canta mentre que la gent jove canta. No és un karaoke, són gent jove que són cambrers i canten, que es diu Stardust, que està a Broadway, i vam sentir aquesta cançó, ui, que la cançó més maca, aquesta del Tim McGraw, i sí, doncs mira, aquí l'escolteu.
He said I was in my early 40s with a lot of life before me when a moment came that stopped me on a dime. I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options and talking about sweet time. I asked him when it sank in that this might really be the real end. How's it hit you when you get that kind of news? Man, what'd you do? He said, I went skydiving, Rocky Mountain climbing. I went 2.7 seconds on a bull named Blue Mansion. And I looked deeper and I spoke sweeter and I gave forgiveness I've been denying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. Most of the time I wasn't, and I became a friend would like to have. And all of a sudden going fishing wasn't such an imposition. And I went three times that year, I lost my dad. Well, I finally read the good book, and I took a good long hard look at what I'd do if I could do it all again. And then I went skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Blue Mansion. And I looked deeper and I spoke sweeter and I gave forgiveness I've been denied. And he said, someday I hope you get the chance to live like you would die. Like tomorrow was a gift and you got eternity. Think about what you do with it. What did you do with it? What did I do with it? What would I do with it?
Avui el pernil serà reserva en rodanxes Dia Nuestra a la Cena amb un 25% de descompte per només 2,69 a botigues i a dia.es.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps, perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Vosaltres, que saliveu quan oloreu la paraula formatge, teniu una cita el 2 i 3 de març a la Devesa de Girona al Fòrum del Formatge Artesà i Català organitzat per Acrefa, on podreu tastar els excel·lents formatges artesans de Catalunya. Més informació a fòrumdelformatge.cat amb el patrocini d'Alemant, Productes Gourmet i Gosby.
Del 24 de febrer al 2 de març, portes obertes a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès.
La més gran exposició amb més de 120 vehicles, entre caravanes, autocaravanes i campers noves i d'ocasió, amb grans rebaixes i promocions.
Recorda, portes obertes del 24 de febrer al 2 de març a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès. T'hi esperem.
Hola, que he sortit abans i sóc al Corte Inglés comprant. Tenen la segona unitat a meitat de preu amb milers de productes. L'Ariel original, per exemple, que no en teníem. O el litre d'oli d'oliva a l'espanyola per les teves amanides. Fes un cop d'ull a veure què més ens falta.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga, web i app.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Que almenys 4 persones han mort i 14 més estan ferides arran de l'espectacular incendi d'un edifici a la ciutat de València des del barri del Campanar. Neus Navarro, bon dia.
4 morts, 19 desapareguts i 14 ferits, entre ells 6 bombers i un menor d'edat. És l'últim balanç oficial, que ja és una tragèdia per l'incendi iniciat a Etestrada al barri de Campanar. A hores d'ara, ni a la façana ni a l'interior de l'edifici es veu flama i els bombers continuen treballant des de les grues, com ho han fet durant tota la nit, per refrescar l'immoble. Les autoritats es reuneixen d'ací una hora en el punt de comandament avançat per actualitzar la situació.
Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que la víctima de Dani Alves recorrerà la sentència que condemna el futbolista a 4 anys i mig de presó per agressió sexual.
La seva defensa considera que no pot ser que el tribunal li hagi rebaixat la pena per haver pagat una indemnització, mentre que la defensa del brasiler també recorrerà perquè diu que és innocent. Això enmig de la polèmica sobre si la llei del només sí és sí ha perjudicat o ha beneficiat a Alves.
La tinenta fiscal del Tribunal Suprem demana que s'arxivi la investigació de Tsunami Democràtic.
Maria Àngeles Sánchez considera que no es pot investigar, entre d'altres, Carles Puigdemont per terrorisme perquè no hi ha indicis contra ell. Tot i així, el seu veredicte no és definitiu i l'última paraula la tindrà Manuel Marchena.
L'Audiència Nacional investigarà si la policia patriòtica del PP va investigar il·legalment Podem.
El jutge ha acceptat parcialment una querella del partit que apunta directament al número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez i a part de la cúpula policial. Els acusen d'organització criminal, revelació de secrets, prevaricació i falsedat documental.
El proper curs escolar començarà el dilluns 9 de setembre per als alumnes d'infantil, primària i ESO.
A batxillerat i formació professional serà el dijous 12 i el grau superior el 19. La consellera marca distància així amb el seu predecessor i diu que ho fa perquè els docents tinguin 5 dies feines més per preparar les classes.
La Guàrdia Civil investiga intents d'estafes a congregacions religioses mitjançant la intel·ligència artificial.
Ja se n'han registrat una dotzena a diversos punts de l'estat espanyol. Segons explica el diari Oponés, alguns estafadors han utilitzat la tecnologia per clonar les veus dels càrrecs de l'Església i demanar diners a religiosos.
La Copa de l'Amèrica de Vela duplica el nombre de voluntaris necessaris per l'edició que es farà aquest any a Barcelona.
Se necessiten 2.300 i se n'han inscrit 5.600, més del doble, tot i l'excedent de voluntaris, la intenció és que totes les persones que han mostrat interès en participar a l'esdeveniment ho puguin fer.
I avui divendres és dia d'estrenes.
En cinema destaca Secretos de un escàndalo amb Natalie Portman i Julianne Moore, mentre que a banda treuen música nova Selena Gómez, Els Amics de les Arts i Maria Arnal Amalich.
A la resta dels esports, Ricky Rubio torna a jugar després de gairebé un any, però no pot evitar la derrota d'Espanya.
Els de Sergio Scariolo van perdre de 4 contra Letònia en la fase de classificació per l'Europeu. Rubio va jugar 20 minuts a bon nivell, va anotar 11 punts i va repartir 5 assistències.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ocasió Plus t'ofereix aquest espai.
Ja han arribat els primers canvis en forma de pluja a moltes comarques.
Sí, ha plogut sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona i s'han acumulat fins a 11 litres per metre quadrat a l'Observatori Fabra de Barcelona o 6, per exemple, a Castell d'Aro. Ara mateix continua plovent a les comarques gironines i també hi ha algun ruixat cap al Maresme que es pot repetir ara a primera hora i després a la tarda de nou xàfecs al nord de les comarques de Girona i també punts del Pirineu amb cota de neu d'entre 800 i 1.000 metres. Les temperatures aniran baixant a mesura que avanci la jornada i l'ambient al migdia serà més fred que ahir, amb màximes de 10 a 15 graus i bufarà el vent, sobretot al centre i al sud de Catalunya.
I què marquen els termòmetres a aquesta hora?
Doncs ara mateix entre els 7 i els 10 graus a la ciutat de Barcelona, hi ha 10 graus també a Tarragona, 6 a Lleida, 7 a Girona, 8 a Sabadell, 1 grau a Prades i 10 sota 0 avui. Provocació,
plus. ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Pel que fa a les carreteres, és obligatori portar cadenes a la C28 entre Naut Aran i l'Alt Àneu en tots dos sentits de la circulació, i al transport públic a hores d'ara no hi ha cap incidència destacable. Són les 6:34, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 23 de febrer.
RAC 1. Gaudeix d'un viatge fascinant per la música de Chopin amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Antoni Ratinov i el Concert per a Piano número 2. A més, entre nocturns i preludis, Emma Vilarassau posarà veu a les cartes que es van escriure George Sand i Frédéric Chopin.
Dissabte 2 de març, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com. Torna la garoïnada a Palafrugell.
13 restaurants us han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, visites culturals...
Informeu-vos en el 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les garoines als restaurants de la garoinada. Fins al 24 de març a Palafrugell.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 8733 o a info@soleillach.com.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show, del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. L'atenció de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Aquest dissabte, Barça i Superesports a RAC 1. A un quart de cinc, Barça-Getafe de la Lliga de Futbol des de les 3, amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. Des de dos quarts de set a RAC més 1, Eibar Espanyol de segona, amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. A quarts de nou, l'Ultrasports. I des de les 9, pendents de l'Almeria Atlètic de Madrid i de l'Arsenal Newcastle de la Premier League anglesa. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest dissabte, Barça i Superesports a RAC 1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
6:38, València es lleva en xoc aquest matí després de l'espectacular incendi que ha arrasat un edifici de 14 plantes del barri del Campanar i que s'ha propagat també al bloc del costat de 10 pisos. De moment han mort almenys 4 persones, però la xifra de víctimes podria enfilar-se encara més perquè l'Ajuntament de la ciutat explica que encara hi ha una vintena de desapareguts. Segons el diari valencià Levante, els bombers són pessimistes i no confien trobar-los en vida. Tots dos edificis, que en total tenen més de 130 habitatges i on hi viuen unes 500 persones, han quedat pràcticament calcinats. Malgrat això, els bombers han assegurat que no hi ha possibilitat que s'ensorrin. A aquesta hora, el cos continua remullant l'edifici, tot i que aparentment ja pràcticament no hi queden flames actives. Anem a València, al barri del Campanar, última hora, corresponsal de RAC1, Neus Navarro, bon dia.
Bon dia. 4 morts, 19 desapareguts i 14 ferits, entre ells 6 bombers i un menor d'edat. És l'últim balanç oficial del que ja és una tragèdia per l'incendi iniciat ahir de vesprada al barri de Campanar de València. A hores d'ara, ni a la façana ni a l'interior de l'edifici es veu flama i els bombers continuen treballant des de les grues, com ho han fet durant tota la nit, per refrescar l'immoble. Emergències també ha descartat que en aquestes condicions l'edifici es pugui ensorrar i es preveu que en unes hores hi hagi una nova actualització de la situació. Jorge Suárez, subdirector del Servei d'Emergències Valencià.
En principio no, los bomberos están actuando y están analizando la estructura. Sí que evidentemente los criterios de seguridad de un edificio que lleva muchas horas ardiendo con unas temperaturas muy altas es que se esté actuando por medio exterior. Con ese caso es el criterio que están aplicando los bomberos, siempre en un criterio de seguridad.
Als dos blocs de pisos incendiats vivien vora 500 persones en 143 habitatges. Els desallotjats han passat la nit a diversos hotels de la ciutat i l'Ajuntament ha activat un telèfon d'atenció als familiars, els quals han estat fins a última hora de la nit al carrer davant de l'edifici amb l'atenció dels equips d'ajuda psicològica. L'Ajuntament de València ha declarat 3 dies de dol oficial. María José Catalá, alcaldesa de València.
Desde luego, trasladar todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto y que, por supuesto, la ciudad de Valencia, se decretarán días de luto oficial. Mañana se acordará por parte de la Junta de Portavoces.
Amb aquesta situació també se suspenen els actes festius del diumenge quan se celebrava la crida de les falles.
Gràcies, Neu. Seguirem molt pendents al llarg del matí de l'evolució d'aquest incendi. Sabrem també, doncs, si algun moment o altre es dona per extingit. El foc, recordem, va començar cap a 6:15 de la tarda al balcó de l'edifici més alt, el de 14 plantes, i en només mitja hora les flames i la columna de fum van devorar pràcticament tot el bloc. Les imatges eren espectaculars i es van fer d'allò més virals a les xarxes socials. Es van difondre també per tots els canals de televisió i avui som portada a tots els diaris, Agustí.
Sí, tot i que en un principi bona part dels habitatges es van poder evacuar, el foc va saltar a l'edifici del costat on hi havia molta gent a qui l'incendi els va agafar més desprevinguts. Per això, des de primera hora de la tarda, els bombers van centrar tots els esforços a evacuar la gent que hi havia atrapada. L'últim balanç parla de 14 persones ferides, 6 de les quals, com dèiem, són bombers.
A l'espera, doncs, de conèixer exactament les causes de l'origen de l'incendi, diversos experts assenyalen el material que recobria l'edifici com un dels punts clau per entendre aquesta rapidesa amb què s'han propagat les flames. Es tracta del poliuretà. És un material de construcció que no està prohibit, però que pràcticament no s'utilitza. Ara bé, en el moment que es va fer aquest bloc, l'any 2005, era habitual en moltes construccions.
En una entrevista a Punt, la vicepresidenta del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de València, Esther Puigades, ha explicat que és un material molt inflamable i que ha estat com benzina per les flames.
El problema d'esta fachada, i és molt evident tal com s'ha pegat foc, és que baix de lo que vostè sabe, es veu des de fora, que és l'alumini, n'hi ha poliuretano. El poliuretano és altament inflamable i això és lo que ha ocasionat que l'edifici s'ha pegat foc en menys de mitja hora.
De fet, el poliuretà també era un dels materials de la façana de la Torre Grenfell de Londres. L'any 2017 un incendi va calcinar aquest edifici de 24 plantes de la capital britànica i van morir 74 persones.
Però l'altre altra gran notícia de les últimes hores és la condemna a Dani Alves. La víctima de l'exfutbolista recorrerà la sentència que condemna el Alves, vaja, a 4 anys i mig de presó per agressió sexual. La noia considera que és una pena massa baixa, tot i que admet que a grans trets està satisfeta amb aquesta condemna. L'advocada de la noia, Esther García, diu que si bé 4 anys i mig són pocs, la víctima agraeix que finalment hagin cregut tot el que ha denunciat durant aquest temps. Ara bé, el que no ha agradat gens ni mica a la defensa de la noia és que el tribunal hagi rebaixat la pena a Alves per haver pagat 150.000 euros de la indemnització.
Nos preocupa un poco que se transmita a la sociedad el hecho de que las personas que puedan tener una capacidad económica importante puedan ver reducida su pena, si pueden consignar, ¿no?, una cantidad importante de indemnización.
És per això que l'advocada de la noia ja prepara el recurs que presentarà al Tribunal Superior de Justícia. Qui també recorrerà la sentència és precisament la defensa de Dani Alves. La seva advocada, Inés Guardiola, diu que lluitaran fins al final per demostrar la innocència.
Como entenderéis, pues 4 y medio siempre es mucho mejor que 9 y 12 que solicitaban la acusación, pero por supuesto pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero.
De moment, però, Dani Alves continuarà tancat a Brians 2, on fa més d'un any que és empresonat de forma preventiva. Ara bé, la seva defensa treballarà per poder-lo treure aviat, potser fins i tot abans de Setmana Santa, Mar Poyato.
Dani Alves continua en presó preventiva perquè la sentència encara no és ferma, per tant, el tribunal sentenciador no pot ordenar l'execució de la pena. El fet que la pena sigui relativament baixa, tenint en compte que les acusacions demanaven entre 9 i 12 anys de presó i que un cop fet el judici ja no hi ha risc ni de destrucció de proves ni de fugida, dona aire a la defensa per tornar a demanar la llibertat provisional i plantejar-la amb optimisme. En l'hipotètic cas que el tribunal l'accepti i el deixi lliure, Alves podria sortir de Brians fins que s'hagin resolt tots els recursos pendents i no hi hauria de tornar fins d'aquí a uns mesos. Llavors, amb la sentència ferma, el futbolista hi tornaria, però podria fer-ho amb un tercer grau, perquè ja ha complert un terç d'aquesta condemna i això li permetria sortir cada dia i només anar a la presó a dormir.
Sigui com sigui, la sentència a Dani Alves també ha obert el debat sobre si l'exfutbolista s'ha beneficiat o no de la llei del només sí és sí.
El motiu és que el brasiler va cometre l'agressió durant els mesos que va estar vigent la primera versió de la llei, que permetia imposar penes mínimes de 4 anys de presó per una agressió sexual amb violència. Després, la llei va tornar a canviar i va incrementar les penes mínimes de 9 als 6 anys. Doncs bé, qui va ser la ministra d'Igualtat que va impulsar la llei, Irene Montero, té molt clar que gràcies a aquesta normativa nova s'ha donat credibilitat a la víctima i s'ha pogut provar que ella no va consentir les relacions.
Antes del modelo del solo sí es sí, las mujeres, para que se reconociese judicialmente que habían sufrido una agresión sexual, necesitaban probar que el agresor había ejercido contra ellas violencia o intimidación y que ellas se habían resistido y por eso tenían heridas o marcas en su cuerpo que demostrasen esa resistencia a la violencia ejercida. Lo que define la agresión sexual ya no es la violencia o la intimidación, sino la ausencia de consentimiento.
En canvi, algunes expertes en l'àmbit penal no ho veuen de la mateixa manera. La presidenta de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Clara Martínez, explicava al Món RAC1 que la llei ha estat clau perquè la pena estigués per sota dels 6 anys.
És més favorable aquesta regulació, sí. Per tant, li apliquen la demanda com a simple, és a dir, que només ens permet anar a la part mínima de la pena. I per això, com que el mínim és 4, li han posat els 4 anys i 6 mesos, valorant les circumstàncies dels fets.
Per la seva banda, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Estània Verge, celebrava a Twitter que el cas d'Alves demostra, segons ella, que s'ha acabat la impunitat de les violències sexuals.
Passem 2 minuts de 3:15 del matí. El jutge Manuel García Castellón ha rebut una nova estocada en la seva investigació per terrorisme del cas Tsunami Democràtic. Ara ha estat la Fiscalia del Suprem qui li ha girat l'esquena. La tinenta fiscal de l'alt tribunal s'ha desmarcat de l'informe de la Junta de Fiscals que acusava Carles Puigdemont de ser el líder absolut de Tsunami Democràtic i el relacionava amb el terrorisme. María Ángeles Sánchez ha demanat que s'arxivi la investigació a l'expresident perquè considera que no hi ha cap mena d'indici contra ell.
El seu escrit és demolidor, és una galleta d'aigua freda per totes les teories i ocurrències del jutge García Castellón, teories que no es poden provar i que defineix com a conjectures. No veu cap rastre de terrorisme en el cas i també posa en entredit l'informe que van fer la majoria de fiscals del Suprem. Sigui com sigui, però, el verdicte de la Fiscalia no és el definitiu. L'última paraula la tindrà la sala penal del Tribunal Suprem amb Manuel Marchena al capdavant, que serà l'encarregat de decidir si fa cas d'aquest escrit i arxiva la causa per terrorisme contra Puigdemont i Ruben Wagensberg, entre d'altres, o si el manté. De fet, si la tesi de la tinenta fiscalia que s'acabés imposant, el cas no passaria ni tan sols per l'Audiència Nacional, sinó que hauria de caure en tribunals ordinaris perquè les úniques acusacions serien de desordres i aldarulls.
I mentrestant també l'Audiència Nacional investigarà si la policia patriòtica del PP va posar la lupa il·legalment sobre Podem. El jutge Santiago Pedraz ha acceptat parcialment una querella del partit que apunta directament als càrrecs del Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, concretament contra qui va ser número 2, Francisco Martínez, i part de la cúpula també policial d'aquell moment. Ara bé, deixa fora el ministre Jorge Fernández Díaz i també l'exdirector general de la policia, Ignacio Cosidó.
El que investigarà Pedraz és si la policia patriòtica va buscar draps bruts per poder inculpar Podem en alguna causa mitjançant proves falses que després hauria filtrat a la premsa per perjudicar la reputació de la formació de Pablo Iglesias, tot plegat amb un objectiu polític clar i sense cap control judicial. Podem els acusa dels delictes d'organització criminal, revelació de secrets, prevaricació i falsedat documental. El partit també demanava incloure malversació i delictes contra les institucions de l'Estat, però el jutge ho ha desestimat.
I el Departament d'Educació endarrereix uns dies l'inici del proper curs escolar. El proper curs, de fet, començarà el dilluns 9 de setembre pels alumnes d'infantil, primària i ESO, i a batxillerat i formació professional el tret de sortida serà el dijous 12 de setembre, mentre que a un grau superior serà una setmana més tard, que és el dia 19.
Una decisió que suposa un cop de timó respecte al que havia marcat l'anterior conseller Josep González Cambray, que situava l'inici el quart dia feiner de setembre. L'actual consellera Ana Simó ha explicat que l'objectiu del nou canvi és que els docents tinguin 5 dies feiners per preparar les classes. Ara bé, també ha admès que el criteri no és definitiu i que podria canviar en els cursos vinents.
És una decisió que prenem de forma excepcional perquè estem immersos en un procés d'avaluació de la jornada escolar. Mentre no tinguem l'avaluació, no marcarem un criteri fix d'inici de curs i podem flexibilitzar aquest inici cap a la data que té més consens. Després, tots plegats, entomar la pròxima legislatura una possible reorganització de la jornada escolar i del calendari.
I ha avisat que mentre ella sigui consellera, el curs escolar començarà sempre abans de l'11 de setembre.
10 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. La Guàrdia Civil investiga diversos intents d'estafes a congregacions religioses mitjançant la intel·ligència artificial. Concretament, ja se n'han registrat una dotzena a diversos punts de l'Estat espanyol.
Segons explica el diari japonès, alguns estafadors han utilitzat aquesta tecnologia per clonar les veus de bisbes, sacerdots o altres alts càrrecs de l'Església per demanar feligresos i religiosos que els enviïn diners. Tot i que en la majoria dels casos les víctimes van reconèixer l'engany i no van enviar els diners, alguns convents de Jaén o Ferrol, a Galícia, algunes monges van caure en la trampa. Des de l'Església els demanen que extremin les precaucions.
I un últim apunt abans dels esports, la Copa de l'Amèrica de Vela dobla el nombre de voluntaris necessaris per l'edició que es farà aquest any a la ciutat de Barcelona. Pedrol.
Sí, se'n necessiten 2.300 i se n'han inscrit 5.600, més del doble. Ho ha explicat l'organització de la prova a mig any perquè doni el tret de sortida. En les properes setmanes, tots els voluntaris que s'han anat presentant culminaran la fase de formació i es crearan els equips dividits en tres àrees, mar, comunicació i terra. Tot i l'excedent de voluntaris, la idea és que totes les persones que han mostrat interès en participar a l'esdeveniment ho puguin fer d'una manera o d'una altra.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Pedrol continua aquí perquè la resta dels esports, Ricky Rubio ha tornat a jugar un partit de bàsquet gairebé un any després. Ho va fer ahir a Saragossa, tot i que no va poder evitar la derrota de la selecció espanyola contra Letònia de 4 punts a la fase de classificació de l'Europeu.
Rubio va jugar 20 minuts a bon nivell, va anotar 11 punts i va repartir 5 assistències i diumenge tornarà a jugar amb Espanya abans d'estrenar-se definitivament amb el Barça d'aquí a una setmana en partit d'Euroliga.
Enviat especial de RAC1 a Saragossa, Dani Aguilar, bon dia.
Bon dia, Ricky Rubio va tornar a ser Ricky Rubio sobre el parquet. Més enllà de les dades de rendiment, de les estadístiques, de la quantitat de minuts 20, molts més del que s'esperava, o que fossin minuts clau i de qualitat, amb pilotes a ell, i fins i tot més enllà de la derrota d'Espanya davant Letònia, Ricky va tornar a deixar un reguitzell d'accions que van demostrar que té emmagatzemat tot el bàsquet a dins. Ara bé, ell mateix reconeixia que li falta rodatge.
Amb molts de pols, però bueno, anirem traient aquesta pols i content de poder estar a una pista de bàsquet. Pots fer el que vulguis a la cinta, pots córrer el que vulguis, però reimita un partit de bàsquet.
I Escariolo va dir que aquesta és la feina que ha de fer per tornar a jugar amb el seu club, és a dir, perquè el tornem a veure vestit de blaugrana. Següent pas abans d'això, Bèlgica, demà passat, en el segon partit d'aquesta finestra de classificació per l'Eurobàsquet.
I Ricky Rubio al marge, ahir es va lesionar Joel Parra.
El jugador del Barça té un esquinç lleu al turmell esquerre i se'n tornarà cap a Barcelona, tot i que no sembla res greu.
I més coses, avui comença la jornada 26 de primera divisió amb un Real Societat Villarreal a les 9 del vespre.
I per la seva banda, el Barça rep demà el Getafe a un quart de 5 de la tarda, el Real Madrid i el Sevilla juguen el partit de la jornada diumenge a les 9 al Bernabéu i el Girona tancarà la jornada el dilluns a Montilivi també a les 9 contra el Rayo Vallecano. Evidentment, tot ho seguirem en directe a RAC1. I a segona, i també a RAC1, demà a dos quarts de 7, l'Espanyol juga al camp de l'Eibar, és el partit de la jornada, mentre entren en aquest cas el segon, l'Eibar, i el tercer, l'Espanyol. Amb una victòria, els de Lluís Miquel Ramis es ficarien en zona d'ascens directe.
Alguna cosa més?
Doncs sí que la Federació Espanyola ha renovat Luis de la Fuente com a seleccionador masculí fins al Mundial del 2026, que en handbola el Barça està virtualment classificat pels quarts de final de la Champions, després de guanyar de 7 al Porto. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Uni Girona agafa avantatge als quarts de final, després de guanyar de 13 al Galatasaray, i tot plegat el dia que vam conèixer la mort, als 78 anys, d'Artur Jorge, un dels millors entrenadors de la història del futbol portuguès, campió d'Europa amb el Porto.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
6:54.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Dissabte que bravo ens trobarem els lineals. Comprant calçots a la terra i tot en prima de regal.
Aquest dissabte 24 de febrer, a Capravo i a Capravo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo, perquè estalvies tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Cort Inglés. I també els experts a renovar casa seva amb fins a un 60% de descompte en una selecció de roba de llit, bany i articles de parament de taula i decoració marca el Cort Inglés. Així són les ofertes límit fins al 29 de febrer a la botiga web i app del Cort Inglés.
Del 24 de febrer al 2 de març, portes obertes a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès.
La més gran exposició amb més de 120 vehicles, entre caravanes, autocaravanes i campers noves i d'ocasió, amb grans rebaixes i promocions.
Recorda, portes obertes del 24 de febrer al 2 de març a M3 Caravaning a Vilafranca del Penedès. T'hi esperem.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17 de maig de 2019.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC1.
De seguida anem amb la secció del Marc Artigau, però aquesta hora avisar-vos que hi ha una avaria a l'R2 sud de Rodalies entre Bellvitge i Sants, a Barcelona, que provoca retards a la línia. Ara mateix només se circula per una única via. Tècnics d'ADIF estan treballant per solucionar aquesta incidència. Ara sí, 6:57, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, la de l'autoestima molt alta.
La Matilda té l'autoestima molt alta. Això hauria de ser un bon punt de partida per la vida, però un mal principi per una història, perquè sense conflicte tot es torna postmodern i no hi ha manera d'aixecar-ho. Així que la Matilda té l'autoestima molt alta, però tan alta que a vegades perd la noció de la realitat. Conduint, per exemple, ella creu, ella diu que condueix molt bé i ella el que fa és conduir ràpid. Amb els consells, per exemple, en té per tothom, sap com solucionar els desamors dels seus amics, les sentències fan tremolar qualsevol i les reflexions són profundes. Però, en canvi, la Matilda encara no ha trobat la seva mitja taronja. Sí, ella creu en el poder dels cítrics. Per això, quan navega per aplicacions de cites, regala likes a individus que, sap greu dir-ho així, no estan al seu abast. Models, astronautes, premis Nobel. Però ara entrem al tercer acte de la història perquè un li va respondre. Era tan guapo que feia mal mirar-lo a través de la pantalla. I van quedar, esclar. I ara potser penseu que el gir final és que ell no va presentar-se. Perquè no, esclar, no hi va anar. No existia el model astronauta premi Nobel tan guapo. Però el gir és que ella, en tornar a casa, estava convençuda que millor així, perquè hauria estat poca cosa.
I ara anem amb el diàleg.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, bon dia, Adrià. Sentim una misteriosa falca publicitària de RAC1.
Sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes...
1, 2, 3, 4, 5...
I una cosa molt important.
Va passar, no lo sé.
Directes...
1, 2, 3, 4, 5...
Més ser espectral. És a dir, era un fantasma.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1. Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.